Susan Webb, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia.
La Susan Webb és una de les eminències en recerca i malalties minoritàries que tenim en aquest país. Ella és presidenta de la Comissió de Treball en Malalties Minoritàries al Departament de Salut. És endocrinòloga a l'Hospital de Sant Pau. Benvinguda al suplement.
Moltes gràcies.
Tenim moltes preguntes. D'entrada, què són les malalties minoritàries? Com les definim?
Les malalties minoritàries es defineixen per la seva baixa prevalença, és a dir, que són infreqüents. N'hi ha menys de 5 persones afectades per cada 10.000. Això és el que tenen en comú. A part d'això, són tan variades que entre 6 i 8.000 que es considera que existeixen, poques coses tenen en comú el que és la malaltia en si. Però el fet de patir una malaltia minoritària sí que té una sèrie de connotacions que molts pacients afectats i famílies afectades sí que es queixen tots del mateix. Perquè si tu dius que has tingut un càncer, has tingut un infart de miocardi, tothom més o menys sap de què va. Si tu tens alguna d'aquestes malalties que has dit, malaltia de Cushing, síndrome d'Alport, neurofibromatosi, la gent se't queda mirant i no sap massa bé com reaccionar, perquè no sap de què va. I les persones afectades es troben moltes vegades molt soles, perquè, primer, no han sentit parlar mai de lo que tenen. D'una banda, finalment, tenir una etiqueta, un diagnòstic, és un alivi, perquè han estat moltes vegades durant mesos o anys donant voltes, patint símptomes o mancances, sense saber massa bé per què. És a dir, que si finalment se'ls dona un diagnòstic, és fantàstic d'entrada, però això obre nous reptes, noves preguntes, noves incògnites. Què vol dir això? Tindrà tractament? No tindrà tractament? Podré accedir a aquest tractament? Hi ha especialistes en el meu entorn que poden tractar-ho? Què passarà a llarg termini? Quin pronòstic tinc? I tot això són moltes preguntes que d'entrada costa molt d'assumir.
Una pregunta també per conceptual, eh? Malalties minoritàries i malalties rares és el mateix?
Ve a ser el mateix. El que passa és que malalties rares ve de l'anglès, rare diseases. I rare en anglès vol dir poc freqüent, no vol dir curiós o divertit, com podria pensar-se quan es tradueix al català.
L'origen d'aquestes malalties minoritàries a les quals avui està dedicada aquesta marató és genètic sempre?
Sempre no. La majoria de les vegades sí, es calcula un 80%. Segurament aquest percentatge pujarà en els propers anys perquè cada vegada és més fàcil fer recerca i esbrinar exactament quin gen hi ha sota, perquè hi ha malalties que en aquests moments no podem dir que tingui un origen genètic o no hem descobert el gen que la produeix, però a llarg termini és probable que sí, que moltes d'aquestes ho siguin. Però hi ha altres que no, vull dir, moltes de les minoritàries genètiques apareixen a la infància o inclús en el moment de néixer. Altres són adquirides a lo llarg de la vida, que també poden ser genètiques. Per exemple, la malaltia de Huntington, que és una malaltia neurodegenerativa neurològica, aquesta en la infància normalment no apareix, però a partir de l'edat adulta, 30, 40, 50 anys, va apareixent i és adquirida. Però, és a dir, que n'hi ha de genètiques, hi ha de no genètiques, hi ha d'aparició en el moment de néixer o la infància, altres que apareixen a l'edat adulta. És a dir, que són molt variades.
Són hereditàries?
Si són genètiques, la majoria sí que són hereditàries, perquè els gens els heredes del pare i de la mare. En el cas de que no hi hagi un trasfons genètic, en aquests casos no sempre.
Clar, ara explicàvem, moltes d'aquestes malalties minoritàries acostumen a ser greus, cròniques, progressives, discapacitants. Són una lluita contra el temps, no?
Sí. Donada la gran variabilitat, poden haver matisos, però en general és el que acabes de dir, no? De que són greus, cròniques i discapacitants. Inclús en algunes malalties que tenim tractament, i penso en les malalties que jo tracto, les malalties endocrinològiques, a vegades hi ha un trastorn hormonal que produeix una sèrie d'alteracions, i encara que podem arreglar aquestes hormones amb tractaments, tenim la fortuna que tenim tractaments quirúrgics o medicaments que els podem tractar, el fet d'haver estat exposat a nivells anormalment alts o baixos d'alguna d'aquestes hormones té conseqüències a llarg termini, és a dir, que els curem des del punt de vista endocrí, però això té un preu, tenen mancances. I en qualsevol cas, totes aquestes malalties tenen conseqüències cròniques, que vol dir que la vida a partir del diagnòstic habitualment té algunes limitacions.
Com estem de recerca a Catalunya pel que fa a les malalties minoritàries? Com està la salut de la recerca en aquest país?
Aviam, la recerca mai pot estar al 100%, perquè hi ha tantes malalties i tants vessants que es poden investigar que mai serà suficient. Dit això, hi ha molts grups a Catalunya que fan recerca en malalties rares, però, com dic, jo, per exemple, faig recerca en malalties endocrines, un neuròleg farà recerca en neurologia, etc. Els genetistes, evidentment, tenen un rol molt important, però és tan ampli el terreny que la recerca mai serà suficient. Sempre hi haurà altres punts de vista. A més, és com un... hi ha un doble vessant. Per una banda, la recerca que es fa en malalties minoritàries, malalties rares, pot ser que porti a entendre mecanismes que potser per aquella malaltia rara no tingui tant d'interès, però que són d'aplicació a malalties molt més freqüents. I a l'inrevés, a vegades, recerca que es fa en malalties freqüents, com poden ser diferents tipus de càncer, o hipertensió, o cardiopatia isquèmica, allò que es troba en aquella recerca després es pot aplicar a les malalties minoritàries, per la qual cosa augmentar en general la recerca d'un país només pot ser beneficiós.
Què és un medicament orfe?
Si hi ha molt pocs pacients que poden beneficiar-se d'un medicament, les farmacèutiques, les empreses farmacèutiques, no tenen massa al·licient per desenvolupar aquell medicament perquè no tindrà sortida. Uh-huh. I per això s'han establert una sèrie de normatives a nivell internacional, i aquí a Catalunya ens regim per l'Agència Europea del Medicament, que afavoreixen el desenvolupament d'aquests fàrmacs que s'anomenen orfes, és a dir, que són fàrmacs per malalties minoritàries. Hi ha avantatges fiscals, avantatges, diguem, administratives i també de patents, de manera que això crea una sèrie d'al·licients i aleshores les empreses pues, investiguen en aquests medicaments orfes que tenen aplicació precisament en aquestes malalties minoritàries.
Clar, perquè entenc que ara quan parlàvem de recerca i d'aquesta mala salut que té la recerca de manera permanent, no? Són problemes crònics, no?, de finançament. Clar. De la recerca.
Clar, per, a més...
Vull dir, perquè venim... ara entrevistarem la consellera de Salut. Què li demanaria a la consellera de Salut?
Jo li demanaria a la consellera de Salut que mantinguin la sensibilitat envers les malalties minoritàries, que a Catalunya hem de dir que n'hi ha aquesta sensibilitat. Hi ha la Comissió Assessora de Malalties Minoritàries, hi ha el Pla de Salut que es va establir ja fa anys, tenia contemplat per equitat afavorir la recerca en malalties minoritàries, no només la recerca, sinó l'assistència clínica. Però podem pensar que si hi ha, per exemple, 10 pacients afectats d'una malaltia determinada a Catalunya, els que visquin a Barcelona ho tindran relativament fàcil de venir a l'hospital de referència. Però si un viu al Pirineu, pot ser molt complicat venir a fer-se proves diagnòstiques, seguiments, etc. I per això a Catalunya el que s'han establert són les CHUECs, que vol dir xarxes d'unió d'expertesa clínica. És a dir, que diferents grups experts en un grup de malalties, normalment més que una malaltia, són grups de malalties que tenen algunes similituds, treballen en xarxa, de manera que s'afavoreix que viatgi la informació més que el pacient. El pacient, evidentment, tindrà que viatjar algunes vegades, però no sempre. I això també està reflectit en la política que hi ha a nivell europeu, que és similar, de les ERN, o European Reference Networks, que també afavoreixen que grups experts en determinades malalties treballin en xarxa pel benefici del pacient i per l'equitat d'aquests pacients, que evidentment és molt diferent tenir una malaltia d'aquestes que, per exemple, tenir una pulmonia. Que tens una pulmonia, se't tracta un antibiòtic i això es pot fer, doncs, a qualsevol poble o a la ciutat. En el canvi, en aquestes malalties més complexes i cròniques, això és molt més complex.
Avui, al llarg d'aquest programa, comprovarem, amb molts dels testimonis que anirem sentint, com d'important i com falla a vegades el diagnòstic en aquest tipus de malaltia,
sí.
No?
Uh-huh.
Per què costa tant diagnosticar quina mena de malaltia minoritària es té?
Els símptomes inicials poden ser totalment inespecífics. Per exemple, una persona pot notar que s'engreixa, que perd força, que està ansiosa o que li puja la pressió. Clar, tot això són coses molt freqüents. I si tu vas al teu metge capçalera i li dius això, que t'has engreixat, t'ha pujat la pressió i estàs una mica deprimida, pues, si és una dona de 30 o 40 anys, pues, mira, segurament pensarà pues, que està passant una mala època o així. Però això pot ser les primeres manifestacions, per exemple, d'un excés de cortisol, d'una síndrome de Cushing, que és una malaltia minoritària endocrina. Però, que, clar, el metge de capçalera, cap persona és capaç de conèixer totes aquestes malalties rares. I normalment, quan van per primera vegada al seu metge capçalera amb aquestes símptomes, el metge capçalera pensa el més freqüent, com és lògic. Però és important veure que si aquell desenvolupament d'aquell curs, d'aquelles molèsties del pacient són més greus o són més cròniques o no responen als tractaments habituals, és important tenir un alt índex de sospita, en el sentit, no hi haurà alguna cosa més aquí darrere? I aquí és quan és fonamental que es pensi en aquestes possibilitats, potser remetre el pacient a un hospital de referència, encara que no es tingui clar exactament de què va. Perquè, per exemple, si a mi m'envien un pacient amb aquestes característiques, no ho tindré difícil per diagnosticar-lo, però per un metge que no estigui acostumat a aquests tipus de malalties, i com dic, amb 7.000 és impossible conèixer-les totes, a vegades es triga molt en pensar en aquest procés.
És veritat
procés.
Que la mitjana de diagnòstic dura 5 anys a Catalunya?
Sí, inclús més. Però
més
a nivell
de 5 anys de diagnòstic?
Sí, a veure, hi ha malalts que he vist i que han tingut símptomes, pues, més anys inclús. I finalment, quan a algú se li encén la llumeta o quan els símptomes ja són tan evidents que penses que allà està passant alguna cosa molt més greu del que havies pensat, és quan finalment es porten el diagnòstic, sí.
Clar, això genera una angoixa absoluta pel pacient.
Absolutament.
No saber què tinc, no?
Exacte. I moltes vegades els malalts, tots, per això deia que encara que les malalties siguin molt diferents, la percepció del pacient amb una malaltia minoritària moltes vegades té moltes similituds. Quan escoltes el pacient i li preguntes com has viscut tot això, diuen, és que jo deia que em passava això, ningú m'escoltava, no em feien cas. I després a vegades diuen, és que ja m'han dit que estic curat, per exemple, en les malalties nostres, i en canvi tenen una sèrie de mancances que poden ser físiques, com un cansament anòmal, o que els hi costa molt concentrar-se, o a vegades tenen dificultats per dormir, dificultats per relacionar-se, i si no s'adapten en aquesta situació, moltes vegades acaben amb una ansietat i una depressió. Si se'ls hi explica, si tu eduques el pacient i el seu entorn, clar, a vegades les notícies no són tan bones, perquè per moltes malalties no hi ha tractament, i el curs és dolent i aquí sí que és una carrera contra el rellotge per intentar trobar un tractament útil. Però si expliques al pacient i al seu entorn el que és la malaltia i el que es pot esperar de l'evolució, això pot ajudar moltes vegades en aquests pacients a adaptar-se a la situació, que potser no és la millor que ells haguessin desitjat, però és el que hi ha.
És una meravella escoltar la Susan Webb perquè s'explica molt i molt bé. Ella és endocrinòloga de l'Hospital de Sant Pau. Avui ens ha vingut a explicar una mica l'ABC d'aquestes malalties minoritàries a l'inici d'aquest programa especial. 900-21-50-50, 900-21-50-50 és el telèfon d'aquest any, d'aquesta marató dedicada a les malalties minoritàries, i quan són les 9 i 16 minuts us hem d'explicar que des de fa 16 minuts el telèfon ja és obert, per tant ja es pot trucar per fer aquestes donacions, que al final això d'avui és el que es tracta, i més després d'escoltar la Susan Webb. Moltes gràcies per haver-nos acompanyat, i també li traslladaré alguna d'aquestes preguntes a la consellera de Salut, a qui de seguida entrevistarem aquí des del casino de l'Aliança del Poble Nou. Avui el suplement també surt al carrer. Susan Webb, moltes gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres.
Pausa i tornem.